Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya. Vinga, va, Pelota Terra, que és dijous. Per fi és dijous, 18 de gener del 2024. Comencem el dia amb un ambient suau, pocs núvols. Durant tot el dia predominarà el sol, només amb algun ruixat al Pirineu de Lleida. Les temperatures continuaran altes per l'època de l'any en què ens trobem i bufarà el vent de ponent a moltes comarques. Ara bé, demà arriba pluja a tot arreu i ara ens explicarà la Mònica Usar si baixen clarament les temperatures també el cap de setmana. Un dijous que ens ha cridat l'atenció una entrevista que havia passat molt desapercebuda, certament, a qui és... va ser màxim responsable de la policia espanyola amb Jorge Fernández Díaz, de ministre de l'Interior, que és Eugenio Pino. El digital l'Independiente, Pino no només nega l'operació Catalunya, diu que és literalment un cuento chino i que ell mai va passar informes policials a Mariano Rajoy ni tenia fil directe amb Jorge Fernández Díaz. Avui també hem sabut que la policia patriòtica va utilitzar detectius privats i advocats falsos per intentar trobar comptes de la família Pujol. Va ser durant l'operació Colombo, una derivada de l'operació Catalunya, explica al Món.cat que alguns agents es van fer passar per lletrats dels Pujol per obtenir informació confidencial. Mentrestant, dos dels lletrats del Congrés que han qüestionat que l'amnistia sigui legal havien tingut càrrecs designats pel PP. Llegim a Público que una va ser secretària general del Congrés, nomenada pels populars, i l'altra va tenir un càrrec de confiança amb Federico Trillo quan era ministre de Defensa. De tot plegat en parlarem a la tertúlia amb Neus Tomàs, Pere Mas, Concepció Barall i Joan Julivert, i amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Més coses. L'àrea metropolitana de Barcelona afluixarà la pressió de l'aigua als municipis on en gastin massa. Això afectarà directament les cases i seria a partir del mes que ve. Segons La Vanguardia, ara hi ha 5 pobles que accedeixen al límit permès, que són Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat i Begues. Avui també és notícia que un jutge ha condemnat per primer cop una empresa subcontractada per Meta, diga Facebook, a Barcelona, pels trastorns que pateixen els filtradors de continguts. La justícia dona la raó a un treballador, llegim a La Vanguardia, i conclou que els seus problemes psiquiàtrics es poden considerar accident laboral. Els esports. En aquests moments està jugant el partit del Rod Laver Arena, el partit de l'Open d'Austràlia, amb Carlos Alcaraz de protagonista. Ha perdut el primer joc a Carlos Alcaraz del partit que acaba tot just de començar. Però també el Girona ja és als quarts de final de la Copa després de guanyar 3-1 al Rayo Vallecano. L'equip de Mitchell en va tenir prou en 25 minuts per sentenciar el maig. Stuani va fer 2 gols, un d'ells de penal, i Blind va fer el tercer. Teca va escurçar distàncies abans de la mitja part, però el marcador ja no es va moure. Avui juga el Barça al camp de l'Unionistes de Salamanca a 8:15 del vespre, a partir de 7:15 aquí a RAC1, i després Atlètic de Madrid, Real Madrid, a 9:15 de la nit. Els dos partits en directe a RAC1, els dos. Per cert, que en futbol femení, el Barça va guanyar 4-0 al Madrid i diumenge jugarà la gran final de la Supercopa contra el Llevant. I a les 11 al Monarracú, Toni Paret, un dels grans DJs i locutors de música de ball a Espanya, que avui presenta un llibre que és meitat biografia, meitat història d'aquest fenomen que ve a rompre els 80 amb els megamixos i que es va convertir en un èxit de vendes. El llibre es titula Toni Peret i sus hermanos en el ritmo. I després més música amb el gran Guillem Ilkeway i la Carla Jimeno. I amb el Bartolí al diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu, ja, la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sé que en les últimes hores ens ha cridat l'atenció una entrevista que havia passat desapercebuda al màxim responsable de la policia espanyola durant l'època de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Eugenio Pino, que continua negant l'operació Catalunya. El que va ser director adjunt operatiu assegurava dimarts a l'Independiente que la persecució policial per motius polítics és un cuento chino, literalment, i que ell no va passar informes policials a Mariano Rajoy. A més, explica que no tenia cap via directa amb Fernández Díaz. Pino és taxatiu i assegura que mai va rebre cap ordre del govern espanyol per investigar temes relacionats amb l'independentisme. De fet, diu textualment que ell era un més del tema català si és que hi havia algun tema català. Recordem que la investigació conjunta de La Vanguardia i el diari Diario Punès situa a Pino com a enllaç entre el ministeri i la resta de comandaments policials implicats amb la trama de l'Operació Catalunya.
Ell era un més del tema català si és que hi havia algun tema català. I que tot és un cuento chino. Un personatge. Repetim que és una entrevista que ha passat desapercebuda al responsable de la policia en aquella època, el director d'un operatiu. El màxim responsable de la policia espanyola, Eugenio Pino. Per cert, que anem sabent coses. La policia patriòtica va fer servir advocats falsos per intentar trobar comptes de la família Pujol.
Sí, va ser en el marc de l'operació Colombo, una derivada de la famosa Operació Catalunya. Segons explica avui el Món.cat, tot plegat va ser un operatiu muntat des de la policia espanyola que a través de fons reservats contractava agents que es feien passar per falsos detectius o advocats. L'objectiu era trobar informació i implicar polítics en trames de corrupció sense cap mena de control judicial. De fet, segons explica el Digital, van arribar a fer-se passar per lletrats de la família Pujol per obtenir informació confidencial sobre suposats comptes a l'estranger de l'expresident i també del seu entorn. Més enllà de les finances de la família Pujol, l'equip Colombo també va investigar els implicats a la Gürtel o l'operació Malaya.
Bueno, amb tot això de la família Pujol, jo explicava al Xavier Melero, que va ser advocat de la família Pujol, que la llei d'amnistia podria tocar directament el que és la família Pujol i, per això, diu, uneix tot. Totes les trames, les més totes. I el govern s'ofereix a Josep Lluís Trapero per ajudar-lo en la denúncia que presentarà per l'Operació Catalunya.
Sí, el director dels Mossos ja ha parlat amb l'excap del cos i s'hi ha posat a disposició per a tot el que necessiti en aquest cas. Tot plegat després que Josep Lluís Trapero hagi anunciat, tal com us va avançar aquí al Món a RAC1, que denunciarà la persecució que va patir per part del govern de Mariano Rajoy. També des del PSOE reclamen accions judicials immediates per aclarir totes aquestes maniobres de les clavegueres de l'Estat que consideren gravíssimes. Tot i això, encara no diuen si forçarà la compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés. Mentrestant, dins del PP, també comencen a sortir les primeres veus que critiquen l'actuació del seu partit durant el procés. El president dels Populars de Catalunya, Alejandro Fernández, ho ha rebutjat i ha assegurat en una piulada que pactar amb Pujol de dia i amb Villarejo de nit és perjudicial per Espanya.
És un gran tuit i és el primer que posa en perspectiva la realitat del PP i s'entén amb aquest tuit el silenci d'aquests últims dies del tema de Núñez Feijóo, com dient a mi, no em foteu el mort d'això perquè això era una altra època. Per cert, que dos dels lletrats del Congrés que han posat en dubte la legalitat de la llei d'amnistia havien tingut càrrecs afins al Partit Popular.
Sí, ho explica el Digital Público. Recordem que en un informe aquest dimecres han assegurat que el text actual de la normativa podria anar en contra de la Constitució. Doncs bé, dels lletrats que ho han firmat, un és Piedad García Escudero, que va ser secretària general de la Cambra durant la presidència de la Popular Luisa Fernández Rudi i que, a més, és la germana de l'expresident del Senat i del PP de Madrid, Pío García Escudero. I l'altre és Isabel Revuelta, que va ser secretària general tècnica de defensa amb Federico Trillo com a ministre. A més, l'informe també repassen els punts dèbils del text que, segons ells, corren el risc de ser il·legals i defensen que el fet que englobi 12 anys de període és excessiu perquè s'hauria de limitar a uns fets excepcionals. En qualsevol cas, però, el text, diuen, no és vinculant.
I, mentrestant, el PSOE ja negocia l'amnistia amb l'independentisme amb la línia vermella del terrorisme.
El govern espanyol assegura que no pensa acceptar les esmenes, però les reunions per negociar-ho s'han multiplicat. Ahir Félix Bolaños es va veure telemàticament amb Josep Maria Jové d'Esquerra i li va assegurar que el terrorisme no té cabuda dins la llei.
Los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y por tanto creemos que eso es un principio en el que nosotros estamos muy convencidos.
I mentre Jové i Bolaños en parlaven, al Congrés es van reunir presencialment Santos Cerdán, del PSOE, i Jordi Turull, de Junts. Més enllà de l'amnistia, i segons explica el periòdico, els dos partits van acordar presentar a Junts la llei que cedirà competències d'immigració a Catalunya. Serà a través d'una proposició de llei que redactaran i firmaran les dues formacions i que s'haurà de tramitar al Congrés.
Qui també ha parlat sobre immigració és Isabel Díaz Ayuso, que en un acte, que ahir s'havia d'entrar vestit en blanc i negre, que l'ha vinculat directament a la immigració amb l'augment de les violacions.
Sí, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha culpat el govern de Pedro Sánchez de l'onada massiva d'immigrants que diu arriben a la localitat madrilenya d'Alcalá de Henares. Segons dades del govern autonòmic, durant els últims mesos hi han arribat més de 1.200 nouvinguts i Ayuso ho relaciona amb casos d'agressions sexuals.
Primero, que ya estamos hablando de más de 1.200 personas, una cifra que no deja de crecer. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el gobierno, ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado.
I tot plegat ho ha dit sense tenir-ne cap mena de prova.
Vinga, fons de polvor gros. I Vox torna a censurar dues revistes en català a un poble del País Valencià.
Sí, ara ha passat al municipi de Montserrat, a la comarca de la Ribera Alta. L'Ajuntament ha cancel·lat les subscripcions de la revista Saó i la publicació infantil Camacuc, perquè diu que promocionen els països catalans. Tal com ha admès obertament el regidor de Cultura de Vox, Juan José Rández, ha vetat les publicacions perquè literalment no quadren amb la manera de pensar del partit. Aquest veto al municipi de Montserrat se suma als casos de Borriana, Torrent i Meliana, que també han vetat i retirat diverses revistes en català de les biblioteques municipals i també d'altres espais públics.
I l'àrea metropolitana de Barcelona reduirà la pressió de l'aigua a les cases dels pobles i ciutats que gastin més a partir del febrer.
Sí, és una restricció que afectarà tots aquells municipis que superin el llindar que marca la fase d'emergència del govern, és a dir, els que consumeixin més de 200 litres per persona i dia, segons La Vanguardia. Ara mateix hi ha 5 localitats que sobrepassen ja aquest topall. Són Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Begues. Tots al Baix Llobregat, segons explica la MB al diari. A la ciutat de Barcelona, la restricció encara trigarà uns mesos a aplicar-se. De moment, el consum per habitant està als 173 litres i, per tant, no s'hauran d'estrenyar el cinturó fins que s'arribi a la fase 3 de l'emergència, quan el límit baixarà fins als 160. A més, també preveuen començar a aplicar les primeres multes als veïns, que anirien dels 30 euros, per exemple, per netejar el cotxe, o als 200 per omplir una piscina.
Estic bastant obsessionat a casa amb això. De debò, amb el tema de l'aigua, és una cosa que sempre m'ha obsessionat, i el tema de l'aigua, de la restricció d'intentar... Saps allò que a vegades deixaves córrer l'aigua, fa anys deixaves córrer l'aigua... Ara és una cosa que dius, has de posar l'aigua a bullir, poses la justa i aire que vol dir vent. Et dutxes amb temps rècord, amb... Bestial, eh? Perquè és que no hi ha aigua a la vista, eh? Bueno, demà sí, demà molta.
Demà sí que s'esperen pluges a tot el país, però és veritat que necessitaríem, diria que una setmana sencera de pluges molt abundants per dir que revertim una miqueta aquesta situació. Per tant, seran pluges que aniran bé, carregaran tot el país. A més, també nevarà, que això és bona notícia, i més un divendres, no? Que ja encara és un cap de setmana esplèndid a les pistes d'esquí, perquè a més el cap de setmana farà sol. Però demà, de matinada, ja arribaran els primers ruixats, ho faran per les comarques del sud i de Ponent, i ràpidament s'estendran cap a la resta, per tant demà paraigua imprescindible abans de sortir de casa, amb registres que es poden moure entre els 15 i els 30 litres per metre quadrat o per sota cap a les comarques de Girona. I al vespre encara serà plovent a les comarques de Tarragona, Pla de Lleida, Catalunya Central, Costa i Prelitoral. No només arriba precipitació, sinó que baixen les temperatures. Si avui parlem de valors de 14 a 20 graus, demà es mouran entre els 6 i els 12 al migdia.
Demà?
Demà.
O sigui, demà perquè... ja baixarà 8 graus
sí,
la temperatura.
Sí, a més, pensa que el cel estarà tapat, anirà entrant aquesta massa d'aire fred, per tant, sí, a més, avui tenim vent de ponent, que és un vent reescalfat, que encara fa pujar més aquesta temperatura. Avui tranquil·litat, sol, vent i aquestes temperatures altes. Llavors, demà baixa la temperatura, amb ella baixa la cota de neu, que se situarà entre els 1.200 i els 1.400 metres a gran part del país, però alguns racons podria baixar més. Per exemple, al matí, comarques de Girona, entre els 400 i 600, i a la tarda, cap al voltant dels ports, també podria baixar fins a aquesta cota, i cap al Pirineu, al voltant dels 1.000, per tant, nevades demà al Pirineu. I serà només demà, perquè el cap de setmana farà sol, però haurà entrat aquesta massa d'aire fred, per tant, serà un cap de setmana de nits gèlides i de dies de cru hivern.
Carai, fins?
Les temperatures tornen a pujar una altra vegada la setmana que ve. A partir de dilluns.
A partir del 22.
A partir del 22.
Val, sí, pujar, pujar vol dir pujar, disparar-se?
Bastant, sí, 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 més que aquesta setmana.
Què dius?
Sí, sí, estaríem uns 6-7 graus per sobre del que seria habitual.
Mare meva.
És que ara la normalitat és tenir temperatures altes i suavitat, i de tant en tant tenim alguna baixada, però que és molt breu, que només dura demà. Demà i al cap de setmana,
i després
torna a pujar.
Això serà sempre així, ara ja, tu creus?
Clar,
no ho sabem.
És el que estem veient aquesta temporada, per exemple, o les temporades anteriors també, déu-n'hi-do, i això el que farà és pujar la línia mitjana, aquesta que sempre diem 5 graus, 6 graus per sobre la mitjana, doncs d'aquí uns anys aquesta línia haurà pujat.
O sigui, ara estarem, o sigui, que és, la setmana que ve fotrà una calor,
la setmana que ve, sí, amb valors que poden superar els 20 graus, la setmana que ve, de fet avui ja tindrem valors de 20 graus.
Per tant, pluja res, clar.
No s'espera pluja la setmana que ve, només demà. De moment només demà.
Bueno. Són pràcticament un quart de set del matí. Un jutge culpa per primera vegada la subcontracta de Meta, l'antiga Facebook, a Barcelona dels trastorns mentals d'un dels seus treballadors.
És el cas de la companyia CCC Barcelona Digital Services, que s'encarrega de revisar tots els vídeos que es comparteixen a les xarxes socials per garantir que no s'empengin de violents o de pornogràfics. A l'octubre, La Vanguardia va destapar que dels 2.000 treballadors que té l'empresa n'hi havia 400 de baixa per la gran quantitat d'imatges brutals que han de revisar cada dia. Doncs bé, un d'ells va presentar una querella criminal per danys i per judicis, i ara per primera vegada a l'Estat un jutjat de Barcelona li ha donat la raó. Considera que els danys psiquiàtrics del moderador són un accident laboral i no una malaltia comuna, com volia defensar la companyia. La víctima és un jove que va treballar a l'empresa entre el 2018 i el 2020 i que, segons l'escrit, havia de veure vídeos de decapitacions o tortures cada dia. A més, des d'aleshores conviu amb patologies com ara atacs de pànic, ansietat clínica greu i també aïllament al domicili.
I Espanya permetrà per primer cop que les persones s'identifiquin com a no binàries els documents oficials.
Habilitarà una tercera casella, a banda de les d'home i dona, inclourà l'opció de gènere indefinit, ho explica el diari Oponés. Ara bé, de moment, només ho podran fer els ciutadans estrangers si ja estan identificats d'aquesta manera al seu país d'origen. L'etiqueta d'indefinit apareixerà a les seves targetes del NIE, que és el número d'identitat d'estrangers, però no als DNIs perquè el Codi Civil no ho permet. Ara bé, aquest canvi podria obrir la porta a que més endavant sí que es pugui fer, tot plegat arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que va donar la raó a Andrea Speck, una persona no binària que viu a Sevilla i que feia anys que es barallava amb l'administració.
I què més tenim, Adrià? Que Dani Alves, no? Que diu ara que anava begut, ara diu que anava begut la nit que presumptament va violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona.
Sí, la defensa ha afegit a última hora aquest argument de cara al judici que ha de començar d'aquí a menys de 3 setmanes, al febrer, segons va avançar el diari Ara, i buscaria un possible atenuant en un cas de condemna. De fet, aportarà diferents elements per reforçar-ho. D'una banda, el tiquet amb les consumicions que va demanar la discoteca, i de l'altra, ha demanat que declari com a testimoni la seva dona, la model Joana Sanz, amb qui va partir i Pérez arran d'aquest cas. Defensa que ella pot explicar que aquella nit va parlar amb Alves per telèfon i que efectivament anava begut.
Però la Joana Sanz, ara m'he perdut ja amb aquest cas, bueno, amb el cas no m'he perdut, m'he perdut amb la relació d'ells dos. No sé si en parella s'havien tornat o si... Mentrestant, la policia ha detingut un altre dels implicats en el tiroteig contra Aleix Vidal Quadras.
Sí, creu que tenia contactes amb el sicari i que hauria ajudat a organitzar l'atac. L'han eixampat a les autoritats de Colòmbia quan intentava entrar al país des de Venezuela, d'on n'és originari. Fins ara hi havia 3 detinguts relacionats amb aquest atac. Un d'ells és a la presó, acusat d'intent d'assassinat, i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. Tot i així, encara es busca la persona que es creu que va disparar el tret. Vidal Quadras, de 78 anys, va rebre, recordem, un tret a la cara el 9 de novembre, en ple carrer, a prop de casa seva, al barri de Salamanca de Madrid.
I pel que fa als esports, a les 6 i 17 minuts, tenim alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Albert?
Doncs sí, que Carlos Alcaraz juga des de des de fa un quart d'hora, sí, el seu partit de segona ronda de l'Open d'Austràlia. El seu rival és l'italià Sonego, el número 46 del món. De moment, el primer set, els dos tennistes conserven el seu servei i empaten a 2 jocs. Ara serveix Sonego per posar-se 3-2 al marcador.
Alcaraz, que va... iguals en aquests moments.
Exacte. Alcaraz, que va estrenar-se abans...
No, que t'ajudo, que ara em fots de mi, ja.
No.
Escolta'm.
Sí, partit interessant perquè Sonego ja sap que és guanyar Alcaraz, ho va fer fa 2 anys, és el segon partit que juguen un contra l'altre. Qui ja ha fet els deures és Novak Djokovic, que hi va guanyar l'australià Popirin i que ja és a tercera ronda.
Popirin. Què més?
Doncs mira que el Girona serà als quarts de final de la Copa del Rei per segona vegada a la seva història. Els de Michel no van fallar contra el Rayo Vallecano, van guanyar 3-1 a Montilivi i demà a la 1 del migdia estrenar el sorteig, juntament de moment amb el Sevilla, Atlètic de Bilbao, Mallorca, Celta i Real Societat. Ahir el Girona va ser una piconadora, sobretot a la primera meitat. Cristian Estuani va marcar 2 gols en 20 minuts, el segon de penal. Daily Blin va fer el 3-0 abans de la mitja hora i el Rayo va retallar distàncies abans del descans, però va ser un miratge. Michel no es mulla sobre qui vol als quarts, però sí que espera que siguin a casa.
La preferencia es jugar en casa y que nuestra afición pueda llenar el estadio, que hoy no ha sido... Agradecemos mucho a la gente que ha venido y a los que no han venido por motivos normales, por el horario, porque había que pagar, pues decirles que les necesitamos, y espero que gestionemos mejor para la eliminatoria si la jugamos en casa y seamos capaces de llenar nuestro estadio, que con nuestra gente somos siempre mucho mejores.
Por ahí, se va a ir a la fort.
Sí, sí. Una miqueta més de 7.000 persones, em penso que era la pitjor entrada de la temporada a Montilivi.
Fred, bueno, jo no havia fet fred, però és que és 2 quarts de 10 a la nit, tu, és que pensem que la gent...
No, i que els partits de Copa no entren a l'abonament del Girona.
Ja, per tant, s'ha de pagar.
Sí, sí. Les males notícies són les lesions de Juanpe i d'Arnau. Avui se'ls faran més proves. Ahir també es van classificar pels quarts al Celta, que va guanyar 1-3 al camp del València, i la Real Societat, que es va imposar 0-2 a Pamplona contra l'Osasuna.
I avui és el Barça qui busca passar ronda.
Els de Xavi Hernández juguen al camp de l'Unionistes de Salamanca a les 7 de la tarda en directe a RAC1 i a Movistar Plus. Més tard, a 2:15, i també a RAC1 el partidàs Atlètic de Madrid-Real Madrid en l'eliminatòria estrella. Els de Simeone no li faran el passadís al Madrid després de guanyar la Supercopa d'Espanya.
Molt fet. Ja està a punt. O es fan o no es fan. O sigui, potser que traia a mi això, però com que no ho treu cap país d'Europa civilitzat, doncs es fa, punt, és el campió, doncs aire. El que passa que, clar, també el futbol espanyol hi ha tantes competicions que ens passaríem també a final de temporada anar amunt i avall tota l'estona fent passadissos. Que, per cert, estic veient cada vegada més allò de dir, bueno, és que el partit d'avui és un partit trampa, perquè, escolta, el Barça juga contra, amb tots els meus respectes, juga contra l'Unionistes de Salamanca,
La primera federació, que és la tercera divisió del futbol espanyol.
És que, clar, no, és que, bueno, és que aquí hi ha moltes baixes, penses, tu, Unionistes de Salamanca, per l'amor de Déu, no juguem al Pedroli on punta i el Bartolí a la defensa. Ui, quina son, Bartolí. Ui, quina son. Fot un badall ara que he sentit a la plaça Catalunya de Barcelona. Què?
Dues coses més, que el Barça femení jugarà a la final de la Supercopa després de guanyar 4-0 al Madrid. El seu rival serà el Llevant dissabte a les 8 del vespre, i que a l'Eurocup de bàsquet el Joventut va guanyar de 2 a la pista del London Lions amb una cistella d'Andrés Félix a l'últim segon. Ara la penya és quarta del seu grup, i a l'Eurocup femenina l'Uni Girona ha eliminat el Cadí la Seu.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 6:21. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia.
Bon dia, com
anem?
Pues mira, aquí estem.
Una mica de son, ja ho has pogut comprovar. Sí. Però és dijous, no passa res, ja fa baixada.
Hosta.
Hi ha hagut un moment que la Mònica m'ha preguntat, avui és dimecres o dijous?
Pensava que era dimecres i m'ha fet il·lusió. Sí, una miqueta.
Jo em pensava que era dijous. Fixa't. Sí. Bueno, ja és dijous,
finalment. Jo pensava que la primera setmana després de tornar a Nadal, pensava, ui, és lenta perquè és la primera, però la segona també està sent molt lenta.
Molt lenta, molt lenta.
Molt lenta,
Sí, 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 sí.
Però bueno, doncs anirem sortint poc a poc.
Ai, tant.
Què més,
què? Bueno, doncs anem al diàling d'avui, que el recuperem del programa d'ahir, al moment en què ens fèiem ressò d'un compte de TikTok, el nom del qual no sé si us va quedar del tot clar.
El vídeo fa molts dies que corre, és molt viral, i ho trobareu al perfil Christian SCHZ/.
Carai.
Christian en CH, Christian SCHZ/.
No, és sense guions.
Jo m'ho he posat aquí en guions.
Professional de gran calidad.
Que em va desacabar, el lladre.
Sí, sí, sí. Sí.
Ves caient, que ja recuperaré la teva cadira quan estiguis al terra.
I va ser una cara de sorpresa i de certa resignació, eh? També, no vas posar resistència.
Mira que és fàcil dir-se Christian 148, no?
Sí.
No. Christian CH, després guió. Ai, tu, passats. 6:22. Minuto de juego y resultado. ¿Qué fa Alcaraz?
Empat a dos jocs, el cinquè joc del primer set, avantatge de Lorenzo Sonego, que serveix per endur-se el tercer joc i ficar-se 3-2 al marcador.
Ara la pifaré com gairebé sempre, però juraria que és la primera vegada que veig en els últims temps la publicitat d'Armani amb un tenista. Almenys la cinta que porta és d'Emporio Armani.
Sí, no.
La cinta del cap no l'havia vist mai.
Mira, Sonego ha guanyat el seu tercer joc, per tant, el primer set, Sonego amb tres jocs, Alcaraz amb dos, servei pel Murcià.
Gràcies per continuar. Sí. Són les 6:23. Avui, a partir de les 11 del matí, ens visitarà Toni Peret amb un Megamix. Què és un Megamix? Però un Megamix era posar totes les cançons. Era quan els DJs no eren més importants que les cançons? Jo tinc la sensació que ara els dic jo que són supermoderns i superconeguts i tots són molt guais. I en canvi, en aquella època les cançons eren més importants que els DJs. Però els DJs hi mesclaven molt bé. Si no, fixeu-vos en aquesta, que va ser el Max Mix 1.
amb aquest Max Mix de Toni Peret hem arribat a les 6:26.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui el tema més destacat als diaris és la negociació entre el govern espanyol i els independentistes per les esmenes de l'amnistia i també l'informe que han fet els lletrats del Congrés sobre la llei.
Sí, La Vanguardia titula el PSOE prova de salvar un altre tràmit de la llei d'amnistia davant les diferències de Junts i Esquerra i afegeix que els independentistes presenten esmenes per separar durant el pas de la norma per la Comissió de Justícia del Congrés. Mentre que El País diu el PSOE negocia amb Junts amb la línia vermella del terrorisme i destaca també que els lletrats del Congrés dubten que la norma sigui constitucional. Precisament per aquí va també el periòdico, que diu que les lletres del Congrés demanen que els delictes del terrorisme quedin fora de l'amnistia, i també l'Ara, que titula els lletres del Congrés dubten que l'amnistia sigui constitucional. D'altra banda, la Razón, el titular és els lletres del Congrés qüestionen la llei d'amnistia i remarca que la veuen fora de la Constitució. Línia semblant a l'ABC, que titula directament l'amnistia és inconstitucional i contrària al dret europeu.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte!
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a Regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el nostre 2x1 en la tonyina en oli de girassol calvo 52 grams, pack de 6. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 25 de gener a Carrefour i Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Ja és aquí Blanconó, amb teixits i dissenys de qualitat per casa teva. Ara amb fins a un 50% de descompte en una selecció de roba de llit, bany, taula, catifes, cortines, mobles de dormitori, descans i molt més. Blanconó, el moment de vestir casa teva. Només fins al 29 de febrer, a la botiga web i app del Cort Inglés.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros. Fins a un milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En punt 2:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
El màxim responsable de la policia espanyola durant el govern de Mariano Rajoy, Eugenio Pino, continua negant l'operació Catalunya.
Qui va ser director adjunt operatiu assegura a l'Independiente que la persecució policial per motius polítics és literalment un cuento chino i que ell no va passar informes policials a Mariano Rajoy. Això avui que el Món.cat explica que la policia patriòtica va fer servir advocats falsos per intentar trobar comptes de la família Pujol.
Dos dels tres lletrats del Congrés que han posat en dubte la legalitat de la llei d'amnistia havien tingut càrrecs afins al PP.
Ho explica el Digital Público en un informe que no és vinculant, asseguren que el text podria anar en contra de la Constitució, tot plegat mentre el PSOE segueix negociant les esmenes amb Junts i Esquerra, però continua amb la línia vermella del terrorisme.
Nou cas de censura al País Valencià contra dues revistes en català.
Ha passat a Montserrat, a la comarca de la Ribera Alta. L'Ajuntament de PP i Vox ha cancel·lat les subscripcions de Saó i Camacuc textualment perquè promocionen els països catalans i perquè no quadren amb la manera de parlar de pensar del partit.
Les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona que gastin aigua, més aigua, reduiran la seva pressió a partir del mes de febrer.
La mesura afectarà les que superin els 200 litres per persona i dia. Segons La Vanguardia, ara mateix ho fan Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Begues. El diari també explica que es multarà amb 30 euros qui netegi el cotxe, 50 qui regui el jardí o 200 qui ompli una piscina.
I un jutge culpa per primer cop la subcontracta de Meta a Barcelona dels trastorns mentals d'un dels seus treballadors.
És la companyia CCC Barcelona Digital Services que revisa els vídeos que comparteixen les xarxes. La Vanguardia explica que un jutjat ha donat la raó a l'home que va denunciar l'empresa per danys i perjudicis per la quantitat de vídeos d'assassinats o violacions que va haver de revisar.
Espanya permetrà que les persones s'identifiquin com a no binàries als documents oficials.
Ho explica el diari japonès i habilitarà una tercera casella que, a banda de les d'home i dona, inclourà l'opció de gènere indefinit. Ara bé, de moment només ho podran fer els ciutadans estrangers que els seus països ja estiguin identificats així.
I Dani Alves assegura ara que anava begut la nit que presumptament va violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona.
Segons va avançar l'Ara, l'exfutbolista alega que no era del tot conscient del que feia. Amb aquest argument, la defensa vol buscar un possible atenuant en cas que finalment hi hagi condemna.
Als esports, Carlos Alcaraz busca a aquesta hora la classificació per la tercera ronda de l'Open d'Austràlia.
Sí, i el murcià s'enfronta a l'italià Sonego i li acaba de trencar el servei. El primer set Alcaraz domina per 4 jocs a 3 i ara servirà per posar-se 5 a 3. Ahir Novak Djokovic ja va fer els deures i ja és a tercera ronda. I el Girona guanya 3 a 1 al Rayo Vallecano i es classifica pels quarts de final de la Copa del Rei. Avui es juguen els dos últims partits de vuitens en directe a RAC1. Unionistes Barça a 2:15 i Atlètic de Madrid Real Madrid a 2:15.
Mònica Usar, bon dia. Avui serà un dia suau, amb sol i vent, però demà arriben canvis.
Exacte, de moment avui es mantindrà la calma amb aquest vent de ponent que bufarà moltes comarques, però serà un dia de cel serè, només amb algun ruixat en punts del Pirineu de Lleida i les temperatures que continuen altes, tant ara com també al migdia, màximes que es mouran entre els 14 i els 20 graus, les més altes en punts de la costa i del prelitoral. I la propera nit i matinada s'esperen els primers ruixats a les comarques del sud i de ponent, que demà s'estendran per tot el país i afectaran qualsevol comarca, tot i que s'espera menys pluja cap a les comarques de Girona i la cota neu que anirà baixant i es situarà al voltant dels 1.000 metres al Pirineu i entre els 1.200 i els 1.400 a la resta. I a més, demà farà més fred.
Ja que hi som, doncs, repassem les temperatures.
Ara mateix 15 graus a Cabrils i també a Cunit, 9 graus a la Seu d'Urgell, 10 graus a Lleida, 17 graus a Girona i també a Tarragona i temperatures de 12 a 16 graus a Barcelona.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 18 de gener.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El 20 i 21 de gener, Sant Vicenç dels Horts celebra la 7a Mostra Internacional de Pastisseria. Grans figures de la pastisseria mundial cuinaran les seves receptes. Vols tastar-les? Adriano Zumbo, Martina Puigvert, Ibo Maxxan, Paula Domènech. L'entrada és gratuïta. Inaugurarà l'esdeveniment Jordi Roca del celler de Can Roca. Vine a Sant Vicenç dels Horts el 20 i 21 de gener. Més informació a capitaldelapastisseria.cat.
Del 19 al 21 us esperem a l'estand de la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques a la Fira de l'Oli. Veniu a degustar l'oli verge extra terrall de Sant Isidre amb garantia 100% d'olives arbequines de proximitat amb segell de qualitat DOP Les Garrigues. A més, gaudiu de promocions especials i dels productes de la nostra agrobotiga. Oli Terrall de Sant Isidre, sinònim de qualitat, proximitat i salut.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Aquí a Quadis AR Motors tenim clara quina és la millor forma de començar l'any. Al volant d'un Kia Sportage. Aquest gener compra el nou de quilòmetre zero a d'ocasió a les nostres botigues del Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat i conduiràs el millor cotxe de l'any 2023 per un preu únic. El Kia Sportage t'espera a les nostres instal·lacions o a quadisarmotors.es.
Comença l'any amb els millors espectacles, amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
El món a RAC 1.
6:37, el màxim responsable de la policia espanyola durant l'època de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Eugenio Pino, continua negant l'Operació Catalunya. Això, tot i l'allau d'evidències i nous casos que estan sortint a la llum els últims dies i que se sumen a totes les irregularitats que s'han anat coneixent també els darrers anys i que haurien vulnerat els drets de desenes de polítics i empresaris catalans per desprestigiar l'independentisme. Doncs bé, el que va ser director adjunt operatiu assegura en una entrevista a El Independiente que la persecució policial per motius polítics són sopars de duro o, com diu literalment, un cuento chino i que ell no va passar informes policials a Mariano Rajoy ni tenia tampoc cap via directa amb Jorge Fernández Díaz. De fet, diu textualment que ell era un més del tema català, si és que hi havia alguna vegada algun tema català. Pino ho diu tot plegat en una entrevista que ha passat desapercebuda i en què també és taxatiu i assegura que mai va rebre cap ordre del govern espanyol per investigar temes relacionats amb l'independentisme. En el cas, però, és que el degoteig d'irregularitats cada dia es fa més gran. Les últimes hores hem sabut que la policia patriòtica va fer servir advocats falsos per intentar trobar comptes dels Pujol. Va ser en el marc de l'Operació Colombo, una mena de spin-off de la famosa Operació Catalunya, Agustí.
Sí, segons explica el Món.cat, tot plegat va ser un operatiu muntat des de la policia espanyola, que a través de fons reservats contractava agents que es feien passar per falsos advocats o també detectius. L'objectiu era trobar informació i embolicar polítics en trames de corrupció sense cap mena de control judicial. De fet, segons explica el Digital, van arribar a fer-se passar per lletrats de la família Pujol per obtenir informació confidencial sobre suposats comptes a l'estranger.
Doncs ben mig de tot plegat, el govern català en aquest cas ofereix a Josep Lluís Trapero per ajudar-lo en la denúncia que presentarà per l'Operació Catalunya. El director dels Mossos ja ha parlat amb l'excap del cos per posar-se a disposició de tot el que necessiti davant d'aquest cas.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, troba una aberració al que ha fet Trapero i assegura que també estan estudiant presentar com a govern una denúncia per l'Operació Catalunya, ho explicava TV3.
És greu el que passa, el que s'ha fet, i alhora és greu qui ho fa, perquè es fa des de l'administració pública, és a dir, des de propis funcionaris públics, des de propis càrrecs públics. Per tant, sí, ja li dic, doncs jo m'he posat en contacte amb el secretari de govern per analitzar doncs aquestes informacions i veure si s'han d'emprendre o no i quines accions legals, i alhora també doncs en contacte amb els afectats.
Tot plegat després que Josep Lluís Trapero hagi anunciat, tal com us vam explicar al món a RAC1, que denunciarà la persecució que va patir.
En el vessant polític, el PSOE també reclama accions judicials immediates per aclarir totes aquestes maniobres de les clavegueres de l'Estat, que considera gravíssimes. De fet, creuen que és el Watergate del govern de Rajoy. De tota manera, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no aclareix si enforçaran la compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés.
El proyecto político del Partido Popular era, cuando estaba en el gobierno, fabricar pruebas falsas contra el independentismo, y ahora que están en la oposición lo que quieren es ilegalizar partidos políticos independentistas. Claro, era imposible que solucionaran nada. Lo que único que podía hacer el Partido Popular era agravarlo todo como lo hicieron.
I atenció, perquè comencen a sortir també les primeres veus dins el PP que critiquen que el partit tirés endavant amb l'Operació Catalunya. La primera que ha trencat el silenci és Alejandro Fernández. El president dels Populars Catalans s'ha convertit en la primera veu, com dèiem, discordant, que critica les maniobres del seu partit amb les clavegueres de l'Estat. Fernández ho assegurava en una piulada en què deia textualment: la unitat d'Espanya es defensa amb idees i amb la llei. Tota la llei, però només la llei. Pactar amb Pujol de dia i amb Villarejo de nit és perjudicial per a Espanya i jo ho rebutjo categòricament. Ara són les 6:41, no deixem ara la plana política, perquè els lletrats del Congrés posen en dubte la legalitat de l'amnistia en un informe assegurant que el text actual de la llei podria anar en contra de la Constitució. Ara bé, aquest informe l'han signat 3 lletrats i, segons el digital Público, 2 d'ells havien tingut càrrecs afins al Partit Popular. Una és Piedad García Escudero, que va ser secretària general de la Cambra durant la presidència de la Popular Luisa Fernández Rudi i que, a més, era la germana de l'expresident del Senat i del PP a Madrid, Pío García Escudero, i l'altra és Isabel Revuelta, que va ser secretària general tècnica de Defensa amb Federico Trillo com a ministre. Totes dues, juntament amb un altre lletrat, han signat aquest informe que qüestiona directament la llei, en part perquè engloba delictes en un període de temps del procés que consideren ells que és massa llarg. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, és un gerro d'aigua freda pel govern espanyol i pels independentistes. Els lletrats del Congrés són molt contundents i un altre cop escampen dubtes al voltant de l'amnistia. En un informe de 13 pàgines repassen els punts dèbils del text que, segons ells, corren el risc de ser il·legals. D'entrada, no veuen gens clar que l'àmbit d'aplicació i les persones que se'n beneficiarien encaixin dins la Constitució. Però és que, a més, fiquen la banya en el calendari que engloba l'amnistia. Creuen que 12 anys de termini són massa perquè s'haurien de limitar a uns fets excepcionals. És un informe signat el dia 10 de gener que no es va enviar als grups polítics fins al 16 al vespre, just després que s'acabés el termini per presentar les esmenes. Sigui com sigui, l'informe dels lletrats que posa en dubte l'amnistia no és vinculant i si el PSOE no hi diu el contrari, el text tirarà endavant al Congrés.
Gràcies, Arnau. Aquest, però, no és l'únic obstacle en què s'ha trobat la llei, ja que segueixen portant cua les discrepàncies entre el PSOE, Junts i Esquerra a l'hora de presentar les esmenes a la normativa. El govern espanyol assegura que no té cap intenció d'acceptar les propostes de Junts i Esquerra, sobretot perquè aposten per incloure els casos de terrorisme, que afectarien, entre d'altres, les causes dels CDRs o Tsunami Democràtic dins l'amnistia. Ara bé, tot i que de portes enfora la Moncloa s'hi hagi tancat en banda, el cert és que les reunions entre les dues parts per negociar-ho s'han multiplicat en les últimes hores. Ahir el ministre Félix Bolaños es va veure amb el republicà Josep Maria Jové, mentre que el socialista Santos Cerdán es va trobar cara a cara amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, al Congrés dels Diputats. Tornem a Madrid. Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. El PSOE deixa clar que qualsevol acusació de terrorisme no té cabuda en l'amnistia. No ho havia dit mai tan clar com fins ara. I l'argument és que hi ha jurisprudència europea que en els casos de terrorisme no poden entrar en aquest tipus de lleis. Ahir Bolaños deia que els plantejaments que han fet Junts i Esquerra amb les esmenes, la manera per entrar a la causa de Tsunami a l'amnistia, no s'accepten.
En la tramitació parlamentària seguiremos dialogando. Claro que sí. Pero siempre sobre esa base, sobre esos principios de esas enmiendas técnicas que están pactadas. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley.
Tot això li va dir cara a cara per videoconferència a Josep Maria Jové, qui es van trobar presencialment a Madrid, són Cerdán i Turull, però amb secretisme.
Ha sigut una reunió de treball, en farem moltes, i ja sabeu que des de Junts, mentre parlem, no fem declaracions, i només fem declaracions quan hi ha un acord.
La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener.
Dues reunions que demostren un altre fet, la desconfiança de Bolaños amb Junts i la de Santos Cerdán amb l'entorn d'Esquerra. D'aquesta manera ja queda totalment clar que l'interlocutor de cada pota de l'independentisme és sempre el mateix i no el canvien.
30 segons i arribarem a 6:45 del matí i Vox torna a censurar dues revistes en català a un poble del País Valencià. Ara ha passat al municipi de Montserrat, a la comarca de la Ribera Alta. L'Ajuntament ha cancel·lat les subscripcions a la revista Saó i a la publicació infantil Camacuc perquè diu que promocionen els països catalans. Tal com ha admès obertament el regidor de Cultura de Vox, Juan José Rández, han vetat les publicacions perquè literalment no quadren, diuen, amb la manera de pensar del partit.
Aquest veto al municipi de Montserrat se suma als casos de Borriana, Torrent i Meliana, que també han vetat i retirat diverses revistes en català de les biblioteques municipals i espais públics. A més, concretament a Torrent, el PP i Vox van eliminar el nom que duia l'auditori municipal. Es deia Vicent Torrent en honor al cofundador d'un històric grup de música folk valencià, El Tall.
3 quarts de 7 en punt. El mes que ve, l'àrea metropolitana de Barcelona reduirà la pressió de l'aigua a les llars dels pobles i ciutats que gastin més. És una restricció que afectarà tots aquells municipis que superin el llindar que marca la fase d'emergència del govern, és a dir, els que consumeixin més de 200 litres per persona i dia. Segons La Vanguardia, ara mateix hi ha 5 localitats que sobrepassen el topall i on es començarà a baixar la pressió de l'aigua tan bon punt s'entri en emergència, al mes de febrer.
Sí, són Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Begues, tots al Baix Llobregat. Segons explica l'AMB al diari, a la ciutat de Barcelona la restricció encara tardarà uns mesos a aplicar-se. De moment, el consum per habitant i dia està als 173 litres, per tant, no s'hauran d'estrenyar el cinturó fins que s'arribi a la fase 3 de l'emergència. Aleshores, la despesa per persona baixarà fins als 160 litres. Amb aquesta mesura, l'AMB vol parar els peus als municipis que gastin més i fer-los complir els límits del consum que ha marcat la Generalitat. Segons explica el diari, el director de l'àrea de cicle de l'aigua de l'AMB, Martín Gullón, es modularà la pressió tant de dia com de nit. Tot i això, esperen que l'afectació sigui mínima. La gerència de l'AMB i els alcaldes es reuniran avui per parlar de la mesura i del dispositiu que es posarà en marxa, però no serà fins al dia 30 d'aquest mes que el ple del Consell Metropolità validarà el document.
Més enllà d'aquesta mesura, quan s'entri en emergència, l'AMB també actualitzarà el decret per sancionar tots aquells que se saltin la nova normativa del govern i es començaran a imposar multes. Segons La Vanguardia, n'hi haurà de tres tipus: lleus, greus o molt greus. Per exemple, netejar un cotxe serà una falta lleu i es sancionarà amb 30 euros. Regar un jardí de fins a 250 metres quadrats també serà lleu, però la multa s'enfilarà en aquest cas fins als 50. En canvi, per omplir una piscina de 70 metres, la sanció arribarà als 200 euros. 6:47, un jutge culpa per primer cop la subcontracta de Meta a Barcelona dels trastorns mentals d'un dels seus treballadors. És el cas de la companyia CCC Barcelona Digital Services, que s'encarrega de revisar tots els vídeos que es comparteixen a les xarxes socials per garantir que no se'n pengin de violents o de pornogràfics.
A l'octubre, La Vanguardia va destapar que dels 2.000 treballadors que té l'empresa, n'hi havia 400 de baixa per la gran quantitat d'imatges brutals que han de revisar cada dia. Doncs bé, un d'ells va presentar una querella criminal per danys i perjudicis i ara, per primera vegada a l'Estat, un jutjat de Barcelona li ha donat la raó. Considera que els danys psiquiàtrics del moderador són accident laboral i no una malaltia comuna, com defensava la companyia. La víctima és un jove que va treballar a l'empresa entre el 2018 i el 2020 i que, segons l'escrit, havia de veure vídeos de decapitacions o tortures cada dia. A més, des d'aleshores conviu amb patologies com ara atacs de pànic, ansietat clínica greu i també aïllament al domicili.
6:48, i us expliquem també que per primera vegada Espanya permetrà que les persones identifiquin com a no binàries els documents oficials, és a dir, que hi habilitarà una tercera casella que, a banda de la d'home o dona, inclourà l'opció de gènere indefinit. Ho explica el diari Oponès. Ara bé, de moment, només ho podran fer els ciutadans estrangers i només si ja han estat identificats d'aquesta manera al seu país d'origen.
Actualment, l'administració de l'Estat només contempla dues opcions, home i dona. A partir d'ara, però, els migrants que ja estiguin reconeguts com a no binaris als seus països d'origen, és a dir, que no s'identifiquen com a home ni com a dona, també ho estaran a les seves targetes del NIE, del número d'identitat d'estrangers. Això no passa amb els DNIs perquè el Codi Civil no ho permet. Ara bé, aquest canvi podria obrir la porta a que més endavant sí que es pogués fer. Tot plegat arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que va donar la raó a Andrea Speck, una persona no binària que viu a Sevilla i que feia anys que es barallava amb l'administració perquè el seu passaport alemany deia que era de sexe indefinit, però això Espanya no ho podia fer.
I obrim ara la crònica judicial perquè Dani Alves diu que anava begut la nit que presumptament va violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. La defensa ha afegit a última hora aquest argument de cara al judici que ha de començar d'aquí a menys de 3 setmanes, al febrer.
Segons va avançar el diari Ara, hi buscaria un possible atenuant en cas de condemna. De fet, aportarà diversos elements per reforçar-ho. D'una banda, el tiquet amb les consumicions que va demanar a la discoteca i de l'altra també ha demanat que declari com a testimoni la seva dona, la model Joana Sanz, amb qui va participar Tiperes arran d'aquest cas. Defensa que ella pot explicar que aquella nit va parlar amb Alves per telèfon i que efectivament anava begut.
I un últim apunt encara en crònica de successos, perquè la policia ha detingut un altre dels implicats en el tiroteig contra Alejo Vidal Quadras.
Sí, es creu que tenia contactes amb el sicari i que hauria ajudat a organitzar l'atac. L'han enxampat les autoritats de Colòmbia quan intentava entrar al país des de Venezuela, d'on és originari. Fins ara hi havia 3 detinguts relacionats amb aquest atac. Un d'ells és a la presó, acusat d'intent d'assassinat, i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. Tot i així, encara es busca la persona que es creu que va disparar el tret. Vidal Quadras, de 78 anys, va rebre un tret a la cara el 9 de novembre en ple carrer, a prop de casa seva, al barri de Salamanca de Madrid.
10 minuts i les 7. I als esports, Pedrol, Carlos Alcaraz busca a aquesta hora la classificació per la tercera ronda de l'Open d'Austràlia. El murcià s'enfronta des de fa menys d'una hora l'italià Lorenzo Sonego, el número 46 del món.
Sí, el murcià ha començat amb bon peu. S'acaba d'endur el primer set per 6 jocs a 4 després de trencar-li el servei a Sonego a la meitat de la primera mànega. Ara acaba de començar el segon set. De moment, l'italià ha conservat el seu servei, domina per un joc a 0. Ara serveix Alcaraz, que guanya 15-0 el segon joc del set. En cas de victòria, Alcaraz jugarà tercera ronda contra el guanyador del partit entre el tenista indi Nadal i el xinès Zhang. Qui ja és a tercera ronda és el número 1 del món Novak Djokovic, que hi va fer els deures contra l'australià Popirin.
Més coses, el Girona serà als quarts de final de la Copa del Rei per segona vegada a la seva història.
Els de Mitchell van guanyar 3-1 al Rayo Vallecano a Montilivi i demà al migdia estaran al sorteig. De moment, juntament amb el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao, el Mallorca, el Celta i la Real Societat. Ahir el Girona va liquidar el partit en mitja hora gràcies a un doblet d'Estuani i un altre de Daily Blin, un gol de Daily Blin al tercer. El Rayo va retallar distàncies abans del descans, però va ser un miratge.
Va viure el partit, com sempre, des de Montilivi, el Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia. Si diumenge igualava la puntuació total de la Lliga passada, ahir va igualar la millor classificació a la Copa, a quarts de final d'etapa de la temporada 18-19. El Girona està signant una gran temporada i ahir va esbandir l'eliminatòria amb 3 gols en 13 minuts. A la pregunta, i ara qui vol? Mitchell contesta això.
La preferència és jugar en casa y que nuestra afición pueda llenar el estadio, que hoy no ha sido... Agradecemos mucho a la gente que ha venido y a los que no han venido por motivos normales, por el horario, porque había que pagar, por decirles que les necesitamos, y espero que gestionemos mejor para la eliminatoria si la jugamos en casa y seamos capaces de llenar nuestro estadio, que con nuestra gente somos siempre mucho mejores.
Ahir va debutar a molt bon nivell el central del filial Antal, de 19 anys. Per desgràcia, va ser per lesió de Juanpe. També es va lesionar Arnau. Diumenge torna a la Lliga a Montilivi en el partit contra el Sevilla.
Gràcies a Guta, ahir també es van classificar pels quarts de final el Celta, que va guanyar 1-3 al camp del València, i la Real Societat, que es va imposar 0-2 a Pamplona contra l'Osasuna. I avui el Barça busca passar de ronda al camp de l'Unionistes de Salamanca.
El partit és a 8:15 en directe a RAC1 i a Movistar Plus. Més tard, a 9:15 i també a RAC1, l'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid en l'eliminatòria estrella dels vuitens de final. I el Barça femení jugarà la final de la Supercopa després de guanyar 4-0 al Real Madrid. Ara el seu rival serà el Llevant dissabte a 8:00 PM.
Enviades especial de RAC1 a Leganés, Laia Coll, bon dia.
Bon dia. L'entrenador del Madrid va dir a la prèvia que no hi havia tanta diferència amb el Barça i la resposta la va trobar sobre la gespa. Amb 45 minuts l'equip de Giraldez en va tenir prou per desfer-se de les blanques i classificar-se per una nova final. Mariona, autora d'un doblet, va ser l'MVP de la semifinal.
El nostre objectiu és clar i és seguir marcant aquesta distància. Òbviament pot ser que algun dia passi que no guanyem, però fins ara pues, crec que hem estat impecables, que és molt difícil, com he dit, guanyar tant, i quan diuen això, òbviament el que pensem nosaltres és en demostrar que aquesta distància segueix estant allà.
Dissabte espera el Llevant a la final, que jugarà al mateix escenari, a Butarque.
6 minuts i les 7.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Avui tasta el brou de pollastre dia al Punto amb un 26% de descompte per només 0,59 al bric d'un litre. A botigues i a dia.es.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño sin niños. Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar i estalvia fins a un 60% per la teva reserva anticipada, amb nens gratis i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions i reserva-la ara a la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
55.428. 55428.
Sèrie
48. 048.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
4 minuts i arribarem al punt de les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, la fan.
Es van conèixer perquè ell tocava el baix en un grup de música que feia concerts per la comarca i ella era fan del cantant. Seguia la banda a cada concert i la coneixia tothom. Alguna nit, enduts per l'eufòria, l'alcohol i la posició de poder, s'havia embolicat amb el cantant, però era un secret, si us plau, no ho diguis a ningú, és un secret, perquè el cantant tenia parella. A la fan ningú no podia desanimar-la, tot el contrari, va continuar anant als concerts i aquí és on apareix el baixista. Perquè una història funcioni, sempre hi ha d'haver un bon baixista. Una nit, després d'insistir molt, la van deixar entrar al backstage, però el cantant ja no hi era. I sí, és clar, va ser una decepció per ella, però de mica en mica, vols un piti? Té una birra. I quines cançons t'agraden? Ja sé que tu ets el baixista. Una conversa va dur a l'altra i es van embolicar i per les estranyes raons de l'aritmètica i el destí van casar-se. Ara ella ja no vol anar als concerts. Diu que s'ha fet gran, però és mentida. No hi vol anar perquè durant uns segons, quan la plaça s'omple i sonen els primers acords i apareix imperial i carismàtic el cantant, la fan dubte, pobreta, si allò és un premi de consolació.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
Hoy cumple 69 años el director de cine, guionista y productor Fernando Trueba, autor de películas tan inolvidables como Belle Époque, con la que ganó un Oscar, La niña de tus ojos, Chico y Rita, o la que hoy recomiendo, El olvido que seremos. Dirigida por él y con guión de su hermano David Trueba, cuenta la historia de un hombre bueno, Héctor Abad Gómez. Médico, exprofesor universitario, activista por los derechos civiles y candidato a la alcaldía de Medellín en Colombia, que fue asesinado a tiros en plena calle por dos miembros de un comando paramilitar de extrema derecha en 1987. 20 años más tarde, su hijo Héctor Abad Zaciolince escribió una novela sobre su padre en la que se basa esta estupenda película. Un homenaje precioso a un hombre que intentó hacer el mundo un poco mejor. Emotiva y conmovedora, El olvido que seremos está en Netflix.
I ara anem amb el diàling. Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, Adrià. Una oient de les Mañanas Kiss de Kiss FM participa en un concurs del programa i acaba situant un emperador romà en el món dels mortals.
¿Qué emperador romano culpó a los cristianos por el incendio de Roma?
Paso.
Hombre más rico en la lista Forbes.
Nerón.
Nerón. El del dinerón.
Ai, quina gràcia.
I els matins de TV3 van entrevistar el conseller Mascort, o almenys ho van intentar.
De la pròxima declaració d'emergència en parlem ara mateix amb el conseller David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Conseller, bon dia i gràcies per ser els matins. Crec que tenim algun problema.
No
sent
res.
No sent res.
Un ésser espectral.
Està dient que no sent res el conseller Mascort.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.